Estem pendents de saber les darreres dades de l'enquesta de població activa del segon trimestre de l'any que reflectirà l'impacte laboral més agut de la crisi de la Covid entre abril i juny. A això s'hi afegeixen els missatges dels governs francès i britànic, també holandès, per dissuadir els seus ciutadans de venir de vacances a Catalunya. Els rebrots estan impedint que l'economia es recuperi. Fins on poden aguantar les empreses amb l'economia a l'UCI? Els ERTOs, els crèdits ICO i els ajornaments d'impostos poden evitar un enfonsament total de l'activitat? Ho volem preguntar al president de PIMEC, la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, Josep González. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Ben tornat al matí de Catalunya Ràdio. La setmana passada, PIMEC alertava que un de cada quatre autònoms continua sense activitat per la crisi de la Covid i que 7 de cada 10 veuen perillar la viabilitat del seu negoci.
Pues sí, aquesta és una trista realitat. Abans d'aquestes xifres ja havíem dit, també vam avançar, que un 20% dels autònoms i empreses no podria aguantar aquesta situació.
No se'n sortirà.
No se'n sortiria. Aquesta xifra, que potser en un principi podia sonar alta...
Encara podria ser pitjor.
Tot i que l'havíem contrastat, sí. Doncs em temo que pot quedar fins i tot curta, perquè amb aquest rebrot que hem tingut, doncs clar, això fa que la capacitat de resistència d'empreses i autònoms, que ja estava una mica enfeblida, doncs amb aquest rebrot doncs això pugui ser més negatiu per l'economia, no? I parlo, per exemple, d'un sector que, sens dubte, està en boca de tothom avui, sector turístic, sector restauració, per conseqüència d'això. Per tant, amb aquests sectors, evidentment, podem esperar mal de caps més importants dels que havíem previst.
És a dir, que la xifra serà pitjor que el 20%. És a dir, més del 20% d'aquestes pimes hauran de baixar la persiana.
Sí, i en certs sectors, fins i tot, doncs, el percentatge serà més accentuat. Quan parlem del 20%, parlem de mitja, entre autònoms sí, i empreses. Però en certs sectors, com el sector aquest turístic, doncs aquesta xifra pot ser més important.
Vostè porta molts anys, 3 dècades, al capdavant de PIMEC.
Sí.
No és la seva primera gran crisi, però no sé si és la pitjor. Quin balanç en fa?
Jo crec que sí. Jo crec que és la pitjor per la seva globalitat. És a dir, podem recordar la crisi financera del 29, que va ser un crac, però molt focalitzat en l'entorn financer, i després va portar més conseqüències d'atur, però, en fi, es podia quantificar. Després hem tingut la crisi més recent del 2008, que va ser molt important.
El sector immobiliari, per exemple, molt tocat.
El sector immobiliari, sector financer. Vull dir, irònicament, el sector financer en aquell moment, el 2008, va retirar els diners de les empreses, que va provocar molta caiguda de les empreses, i ara és al revés. Ara, amb els crèdits ICO, el sector financer està doncs, donant una injecció de tresoreria a les empreses perquè puguin aguantar. Injecció de tresoreria, que vol dir endeutament, que no podem oblidar que s'ha de tornar això. I això doncs, ja em fa pensar en una de les coses que haurem de demanar com per aquest allargament de la crisi, que és que l'any de carència dels crèdits que s'han concedit últimament s'haurà d'allargar com a mínim a 2 anys, perquè si no ens trobarem que moltes empreses no hauran sanejat
els comptes
i hauran de començar a pagar un crèdit.
És a dir, vostè reivindica allargar, no sé si els ERTO, els crèdits ICO bueno, també...
Els ERTO els hem d'allargar. De fet, ja es veia que al setembre això s'hauria
insuficient.
Clar, amb aquest prolongament de la pandèmia, això serà absolutament imprescindible, no?, que s'allarguin els ERTO. Però no solament allargar-lo, sinó que haurem de flexibilitzar-lo, perquè clar, ens han trobat amb moltes empreses que van alliberar la gent del ERTO per començar a treballar, aquest rebrot els impedeix treballar i ara hem de buscar solucions per adaptar aquesta gent a les circumstàncies. No?
Allargar el ERTO, allargar els crèdits ICO i també el pagament d'impostos.
Impostos i pagament d'impostos.
Estem parlant d'IRPF, d'IVA...
Sí, perquè s'han allargat poc.
És dir, fins quan s'haurien d'allargar?
Home, nosaltres vam demanar que al mínim 6 mesos s'haurien d'anar allargant. Clar, amb la mesura que va passant el temps, la data que havíem posat, que era el final de setembre, que es fa el pagament entre l'1 d'octubre i el 20 d'octubre i el pagament d'impostos, doncs ara, clar, amb tot aquest allargament de la pandèmia, doncs el que hem de fer és demanar com a mínim un trimestre més.
En aquest context, en què ajuda l'Acord Nacional per a la Recuperació Econòmica que han signat amb Govern, amb Foment, amb UGT i Comissions Obreres la setmana passada al Palau de la Generalitat?
Bueno, ajuda en què tots tenim la consciència de que hem de fer pinya per sortir-nos d'aquesta situació.
Sí, però amb la pinya no serà suficient, calen
evidentment
partides econòmiques concretes.
Sí, amb aquest acord que es va signar ja s'apunten tots els eixos de les coses que s'han de solucionar. Evidentment, ara s'ha de fer un treball fi de que cada una de les mesures que allà es va posar de manera genèrica ara es concreti en mesures efectives que donar.
Però no hi ha més retòrica que concreció?
No, perquè al final, al final has d'apuntar amb quines línies vols treballar i després desenvolupar aquestes línies, no? Jo penso que el mètode, si ara es desenvolupa amb detall cada mesura, està bé.
Ens parlava d'aquesta estocada final al sector turístic que farà que molt més del 20% d'empreses turístiques o de restauració no puguin tornar a pujar la persiana. Aquesta setmana hem conegut la quarantena imposada pel Regne Unit, les recomanacions de França, també de Bèlgica, dels Països Baixos. També hi ha un altre impacte, que és el tancament de Nissan, que no sé si més enllà del laboral, crec que aquesta setmana acaba el període per pactar aquest expedient de la regulació d'ocupació. Aquest tancament de Nissan té un efecte dissuasiu de la inversió a Catalunya, l'amoïna, això?
No crec. Jo crec que és una circumstància específica del sector d'automoció, una circumstància que podem buscar raons històriques de per què marxa la Nissan, però no podem oblidar que aquest és un acord d'una empresa multinacional que afecta a la Renault, a la Mitsubishi, a la Nissan, i que, per tant, doncs, quan fan una reestructuració, doncs, alguna cosa pot perillar, com ha perillat, lamentablement, la planta de Barcelona, no? Però no li podem treure més conseqüències que en aquest tema. El que sí hem de fer, evidentment, és assegurar que el sector que ens queda, que és potentíssim, estigui satisfet de continuar a Espanya treballant. I, en aquest sentit, vull remarcar els 5.000 milions d'inversió que fa la SEAT. I clar, això és una gran inversió, molt superior a la que ha fet els darrers anys, i que és una inversió prevista per fer un cotxe elèctric fins al 2025. Per tant, 5.000 milions d'inversió és motiu d'optimisme i d'esperança de que aquest sector, bueno, pues ha tingut aquesta circumstància de la Nissan, però hi ha d'altres factors que inviten a l'optimisme.
Parla d'allargar ERTO, Crèdit ICO, ajornar el pagament d'impostos, ens parlava almenys de 6 mesos. Quan preveu la recuperació? Podem parlar de, no sé si del 2022, per tornar a on érem abans de la Covid? Podem parlar d'una recuperació en forma de B baixa, que seria la desitjada, o anem a una U o una L?
Bé, en aquests moments que tenim un rebot i que el propi president de la Generalitat anuncia que si en 10 dies no varien les xifres, doncs s'hauran de prendre més mesures de confinament, és difícil fer previsions de quan ens en sortirem d'aquesta situació. Per tant, qualsevol pronòstic que jo faci és una mica un brindis al sol. Però, evidentment, jo espero que ja en el 2021 comencem a tindre unes certes reactivacions i que es puguin consolidar cap al 2022, o que es puguin normalitzar cap a l'any 2022, no? Uh-huh. Però torno a dir, hem de controlar la situació i, evidentment, doncs, tots tenim la gran esperança de que aviat es passi de la fase 3 de la vacuna a la fase definitiva de que ja existeix una vacuna, que això seria una gran tranquil·litat per a tothom.
També per l'economia.
Evidentment que per l'economia seria una bona esperança.
Aquests 140.000 milions d'euros que haurà de rebre l'Estat espanyol en aquest pla de reconstrucció europea, com ho farem perquè arribin a les pimes, a l'economia real, també els autònoms, i no vagin els de sempre?
Bueno, pues això és una gran pregunta i també des de PIMEC ja ho hem advertit, que aquí no es pot deixar enrere les pimes. Miri, quan el govern va decidir posar en marxa les línies ICO han sigut una bona solució per a les empreses, perquè amb aquesta crisi el que feia falta és liquiditat. I les línies ICO pretenien aquesta liquiditat. Però a la fase final va posar en marxa 10.000 milions per ajudar a empreses especials, a empreses que tecnològicament o estratègicament siguin molt interessants. Però clar, dius, de la mateixa manera és interessant el teixit de pimes, que representa el 70% de l'activitat i el 66% dels llocs de treball, aproximadament, no? Per tant, què fem per aquest sector? Només crèdits ICO? Doncs aquí queda una interrogant que s'hauria d'ajudar molt més amb aquests...
Respongui vostè mateix a la pregunta que formula. Bueno, què fem?
Què hem de fer? Doncs més línies, és el que hem dit. Primer, ajornament d'impostos més important. Segon, exenció d'impostos. Ens trobem a molts autònoms que tenen que pagar uns lloguers sense activitat. Doncs aquí té que haver un sistema de finançar o d'ajudar amb aquestes empreses, perquè si no tancaran.
No,
poden...
no acumular el deute, no, ja li pagaré, no. Que hi hagi una exempció, vol dir.
Exacte, que hi hagi exenció d'impostos o, com a mínim, que hi hagi un gran ajornament, perquè amb aquests mesos d'inactivitat és molt difícil per molts sectors o per moltes empreses pagar doncs, aquests impostos que hi ha, impostos o lloguers. No?
Sí, però vostè parla de baixar o de suprimir o aturar impostos, mentrestant la mateixa AIREF, l'autoritat independent de responsabilitat fiscal o les recomanacions del Banc d'Espanya van a la línia de pujar els impostos, de pujar l'IVA.
Aquesta és la solució fàcil dels governants que no en saben gaire. Deixa'm-ho dir d'aquesta manera. Perquè si tenim una situació que ens cauen els ingressos, com és la que està passant, i cauen els ingressos de generació d'impostos també, o sigui que el govern també se'n ressenteix, això. Què fem? La solució fàcil que sempre es fa d'augmentar els impostos, perquè portem anys que passin governs del PP i passin governs socialistes, tots diuen que no augmenten impostos, però podem demostrar que sempre es va esgarrapant i es van augmentant impostos. Però ningú es posa amb les despeses. En aquest moment d'aquesta crisi econòmica tan forta, jo crec que quan s'elaboren els pressupostos, i això va per la Generalitat i pel Govern Central, quan s'elaboren pressupostos es tenen que fer amb un criteri de base zero, que es diu amb l'entorn econòmic. Què vol dir això? Que no val dir que l'any passat ens vam gastar 10 i aquest any només ens gastarem 10 o 10 més un 1%, sinó revisem per què ens vam gastar 10 i si podem gastar de 4 no ens quedem amb 10. I això se'n diu revisió de pressupostos base zero. No basta augmentar els impostos, es tenen que reduir les despeses, i en tenim moltes de despeses que es poden reduir. Ara, s'ha de ser valent, s'ha de ser un governant valent i acceptar les conseqüències de lo que porta a reduir despeses.
Però
què
retallaria vostè?
No es fa. Això és el còmode que no es fa.
Què li sobra a vostè? Què retallaria?
Home, retallaria moltes despeses com, per exemple, vostè sap que els últims anys hem fet unes infraestructures que no serveixen per res. No sé quantes autopistes que rodegen Madrid, hem fet aves que no tenen mai, tindran una rentabilitat, hem fet el Plan Castor, que sí que ens han preocupat ràpid de tornar els diners als que ho van fer, i segurament estan fent negoci en aquest aspecte. Tot això ho hauríem d'estudiar. Però després hem de revisar també si tenim el nombre de funcionaris adequat a cada lloc. Jo puc parlar, per exemple, per posar-li un exemple, només, Ministeri de Sanitat. Es van traslladar les competències a totes les autonomies. Ara hi ha més funcionaris que abans de traslladar les competències. Si algú ho sap explicar, jo callo i no el torno a dir més. Però això és una barbaritat. Per tant, aquí podem anar a la revisió de pressupostos a zero. Evidentment, plantegem un problema d'atur de persones que estan treballant. Sí, però a vegades, per curar una malaltia has de tallar o has d'estirpar alguna cosa. Si no, no es cura. I llavors el mal
es... El vicepresident Aragonès, per exemple, ha promès que no es tocarà el sou de... no retallarà els funcionaris a Catalunya. Vostè ja està d'acord? El sector públic no tornarà a ser l'afectat com a l'anterior crisi.
Jo no dic que sigui afectat. El que dic és que hi ha d'haver el nombre de funcionaris correcte. Ni més ni menys. I si hi ha problemes, perquè això vol dir reducció, doncs hem d'afrontar aquest problema i mirar com podem solucionar la gent que quedarà sense feina. Però torno a dir, no solament parlo de funcionaris. Vostè m'ha demanat un exemple i he posat aquest. Però n'hi ha d'altres, I el criteri, per exemple, de fer inversions en infraestructures, doncs té que canviar. No podem fer infraestructures que potser satisfan a la societat. Ara crec que hem de fer estrictament aquelles inversions que ocupen molta gent i que són d'extrema utilitat. Tot el demés no serveix en una etapa de pandèmia com la d'ara o en una crisi econòmica tan forta com la que tenim. Per tant, hi ha moltes maneres de fer front al pressupost i no sempre a base de pujar impostos, perquè hi ha molta gent que aquest any perdrà diners, molts, i què farem aquesta gent? Solucionaré la vida a base d'augmentar els impostos? Doncs vaja solució, ho pagarem tancant més empreses.
Vostè és a punt de cedir el relleu de la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, de PIMEC, Antoni Cañete. Quan acaba el seu mandat?
El meu mandat acaba el juny del 2022, o sigui, em queda escassament un any i 10 mesos.
L'esgotarà?
En principi, la meva intenció és esgotar-lo. Sí.
Parli'ns d'aquest relleu.
Bueno, jo estic molt satisfet d'aquest relleu, perquè jo porto 30 anys.
Si que dèiem en començar.
En portaré 32, això és un rècord que no sé si n'hi ha d'altres. Estic molt satisfet de la feina que hem fet, perquè crec que PIMEC en aquests anys ha fet un creixement espectacular. Tenim 18 delegacions, tenim un pressupost molt important i positiu. Penso que fem una, despleguem una feina pels socis molt activa. Amb aquest virus ho hem pogut demostrar, que m'ha ajudat moltíssim, i per tant estic molt satisfet de la meva trajectòria, però també és veritat que arriba un moment que has d'anar planificant el futur. Jo ho he fet amb temps, ho he fet amb temps. Crec que l'Antoni Canyete és la persona adequada per substituir-me, el conec des de fa molts anys, i 12 com a secretari general de la casa, per tant he pogut posar a prova, i s'ha posat ell mateix a prova, amb prou altres experiències com per estar segur que és un bon candidat. I la prova de que és un bon candidat no és que opini jo, és que quan vaig fer la proposta al comitè executiu es va aprovar per majoria absoluta, i quan la vaig fer la setmana següent a la junta directiva també es va aprovar. Per tant, jo crec que estem davant d'un bon candidat. Falta un any i pico, però suposant que l'esgoti, doncs aquest any i pico és prou necessari per fer les coses planificadament. El primer que ens agrada fer-ho amb tranquil·litat, les coses.
Josep González, ja tenim les dades de l'enquesta de població activa. Ho avançava vostè, no són bones. L'ocupació ha caigut més d'un milió de treballadors, més d'un milió de persones, 1.074.000 persones, i és una dada, una xifra que no inclou els afectats pels ERTEs, és a dir, els que se'ls ha suspès el seu lloc de feina de forma temporal.
Pues és una molt mala notícia, que no per esperada, doncs... En fi, en ratificar que és molt, molt mala informació, que això doncs, invita, com deia abans, a que quan planifiquem el futur no ho podem fer com a mínim sols augmentant impostos, sinó que hem de fer reducció de despesa. És una economia en crisi, estem a la UCI, i per tant el tractament té que ser d'UCI, no té que ser de medicines convencionals. I això jo ho demano molt als governs, perquè per desgràcia estic acostumat a veure solucions fàcils, augmentar els impostos.
La taxa d'atur puja fins a gairebé el 13% a Catalunya en aquest segon trimestre. Les dades del segon trimestre són gairebé 3 punts més que l'anterior enquesta de població activa. 472.900 aturats a Catalunya.
Sí, sí. Bueno, és una data molt, molt dura, molt preocupant, però escolti, ens han sortit de moltes coses. Jo penso que ara el que s'ha de fer és ser conscients d'aquesta situació, tots plegats, agents socials, govern i empreses, i tirar endavant. El món de l'empresa sempre està posat en repte, no? De situacions problemàtiques en tenim contínuament les empreses, i per tant aquesta sobrepassa les que són habituals, però jo penso que lluitant ens en sortirem.
I ens deixa aquest titular, aquesta advertència: a pujar impostos és la solució fàcil dels governants que no en saben gaire.
Bueno, molt bé, espero que algun no m'ho recordarà agradablement, però...
Josep González, president de PIMEC, de la patronal de les petites i mitjanes empreses de Catalunya, segur que tindrem ocasió de tornar a parlar amb vostè abans que plegui al matí de Catalunya Ràdio. Moltes gràcies.
Jo espero que sí. Hi ha un tema que volia comentar, perquè es parla molt. És pujar impostos o no pujar impostos? Miri, fa un any aproximadament el mateix govern va dir que baixaria l'impost a les pimes. Per què? Perquè estan pagant, en el cas de l'impost de beneficis, el doble que les grans empreses. Per tant, suposant que facin això de pujar impostos, hauran de tenir en compte que les pimes no poden pagar un percentatge d'impost de societats del doble que paguen les grans empreses.
Però potser sí que hi ha marge per pujar els impostos a les grans fortunes, a les grans empreses...
Jo represento les pimes, per tant, les grans
empreses... grans multinacionals que no tributen aquí, per exemple...
Ah, no, evidentment. Quan estem parlant
marge ja, que no per pujar els impostos.
Aquí, escolti, lluita a tope. El que passa és que aquest tema, em temo que en una Europa no unida és difícil de combatre.
Tenim la Unió Econòmica, parlant... però no la Unió Fiscal. La Unió Monetària, però no la Unió Fiscal.
Sí, i potser no caldria anar a la Unió Fiscal perfecta. El que caldria és tindre una unitat d'acció a nivell d'Europa. Perquè lluitar contra una d'aquestes grans multinacionals a nivell d'un sol país ja s'ha demostrat que a vegades tenen més influència, i quan tenim en alguns llocs presidents com el Trump, que diuen, si em toques aquesta empresa reaccionaré, doncs encara hi ha d'haver més unitat d'acció a nivell d'Europa.
Josep González, president de PIMEC, gràcies per venir al matí de Catalunya Ràdio. Molt bon dia.
Un plaer.
El matí de Catalunya Ràdio, amb Albert Segura.